Taigua, l'aigua de Terrassa.
Hola de nou, doncs ja tornem aquí i saludem els nostres companys de Taigua. Tenim amb nosaltres Jordi Torradamer, cap del Servei de Comunicació. Bon dia, Jordi.
Bon dia.
I Andrés García, cap del Servei de Centrals i Regulació. Bon dia, Andrés.
Bon dia, Raquel.
Què tal, nois? Doncs avui comencem parlant de que a finals d'agost vam veure la notícia de que s'havien atorgat a Terrassa unes importants quantitats de subvencions pel cicle de l'aigua. Us pregunto, primer de tot, què és això i com ho notem la ciutadania?
Bé, sempre m'agrada fer un petit recordatori, una mica. Recordem que l'aigua potabilitzada que arriba a Terrassa, principalment arriba en el dipòsit de Can Boada, estem parlant de 13.000 milions de litres d'aigua a l'any. Aquesta es distribueix en una xarxa de dipòsits que a la vegada alimenten les nostres llars a través de 550 quilòmetres del que diem les canonades de la xarxa de distribució de la ciutat. Aquesta distància pràcticament és el que estem parlant entre Terrassa i Madrid, perquè ens fem una mica la idea de la distància. Uh-huh. El nostre compromís, evidentment, és donar aigua aquests 365 dies l'any, 24 hores, i que no hi hagi cap ensurt. Sí que és cert que en un programa anterior vam parlar d'unes subvencions que s'havien atorgat a l'Ajuntament per import d'uns 5 milions i mig d'euros, 5.571.000 euros, que era un projecte que vam presentar juntament amb l'Ajuntament, Taigua i l'Ajuntament, denominat el projecte de transició digital i millora en l'eficiència del cicle de l'aigua FIAigua, que tot aquest projecte té un pressupost que arriba als 7 milions d'euros. Aquest projecte, bàsicament, ha de permetre, tant a l'Ajuntament com a nosaltres, millorar l'eficiència hidràulica i energètica de tot el cicle integral de l'aigua. La gent haurà sentit a parlar bastant dels fons dels Next Generation, uh-huh, del PERTE, vull dir, d'aquestes subvencions. I com que normalment la notícia és que ens donen subvencions, el que voldríem fer en aquest programa és una mica parlar de amb què els hem fet servir i amb què els hem fet, els hem utilitzat, i de cara a la ciutadania, doncs, en què se'n notaran i quins beneficis tindran. Només afegir que aquest projecte que vam presentar, dintre de 200 projectes que es van presentar a tot l'Estat, el nostre va ser el quart en importància i en valoració de ben presentat. A vegades les medalles te les has de posar i s'han de recordar. Vull dir que de 200, que del quart, en aquest cas és un gran èxit.
I tant que sí, ho celebrem. Doncs ara entrarem en matèria, però abans preguntem a l'Andrés. El teu servei de centrals i regulació, en dues paraules, en què consisteix dins de Taigua?
Mira, doncs el nostre servei està composat per 7 persones, principalment. Està escrit a l'àrea d'infraestructura i operacions de l'entitat de Taigua, i ens dediquem a fer qualsevol tipus d'intervenció que hagi de veure els actius que tenim escrits, que són principalment instal·lacions dels dipòsits, centrals d'elevació que s'utilitzen per bombar aigua d'un dipòsit a un altre, depenent de les necessitats de la ciutadania, i totes les canonades d'impulsió que interconnecten aquests dipòsits. Pues bàsicament és això, i ens regeix una eficiència hidràulica energètica que està marcada per l'excel·lència que busquem sempre a Taigua.
Molt bé. Ara sí, doncs, parlem del projecte de transició digital i millora en l'eficiència del cicle de l'aigua, que parlàvem, FIAigua. En què consisteix, Andrés?
Pues bàsicament, com ha explicat el Jordi a la seva introducció que ha fet, és un projecte transversal entre el consistori Ajuntament de Terrassa i l'empresa municipal Taigua, que engloba tot el cicle integral de l'aigua, a les quals hi ha el projecte FIAigua, i dintre del projecte FIAigua hi ha subprojectes que estan l'aigua potable, que ens dediquem des de Taigua. Uh-huh. Després també hi ha projectes sobre el clavegram de la ciutat, que ho porta directament al consistori, i aquest nou anglosajón que diuen els Smart Cities i Ciutats Intel·ligents, que també abarca aquest projecte sencer, no? Però si ens dediquem al que és FIAigua directament a Taigua, dintre dels subprojectes que hi ha, ho llegiré, perquè si no se m'oblidarà i no vull que en company tingui problemes, vale? El primer seria la sensorització i digitalització de les captacions d'aigua i de la seva xarxa de transport fins a Terrassa. La modelització de la xarxa de distribució seria el segon subprojecte. Uh-huh. Després, el tercer seria una implantació dels comptadors de telelectura. La quarta seria la millora d'eficiència energètica. La cinquena seria una gestió avançada de les fuites per millorar l'eficiència hidràulica. I, per últim, modernització del sistema de gestió econòmica i comercial que a Taigua el coneixem com a GIEC. Entenc que farem més programes i vindran més companys a dar una miqueta més d'explicació de tots els seus projectes.
Doncs sí.
I poc més.
Doncs en aquest cas, hem parlat d'aquests 5 subprojectes. Llavors, tots inclosos dins del que és el Lefi Aigua. Quin ens expliqueu vosaltres d'avui i en què consisteixen les aplicacions que això té a la xarxa d'abastament?
Pues mira, com he comentat abans, el meu servei ens dediquem a sobrelevar l'aigua de diferents dipòsits per donar abastament a tot el municipi, i dintre de les qualitats per millorar l'eficiència energètica hi ha dos projectes, que són dos projectes importants, de plaques fotovoltaiques de generació energètica a través del sol, que bàsicament aquests dos subprojectes estan fetes a les dues centrals més importants que tenim a Terrassa. Una és a Can Boada. Aquesta de Can Boada generarà, està dissenyada perquè tingui 300 quilowatts de potència. Això no farem una venda d'excedents, perquè en principi tota l'energia que produïm la consumirem directament aquí a Can Boada. I la adjudicatària per fer aquesta implantació ha sigut Solartrade, i en la licitació va sortir gairebé per 265.000 euros. L'altre projecte fotovoltaic està a l'altre extrem de la ciutat, que és Campoal. És un dipòsit que aquí sí que farem una venda d'excedent i farem una instal·lació fotovoltaica de 100 quilowatts, i tot el que generarem el consumirem, i a part podrem vendre excedents perquè ens sobrarà energia. ¿Vale? Aquí l'adjudicatària és Manteniment i Operacions d'Infraestructures, i en els dos, en les dues obres que estem fent, estem col·laborant amb l'Assessoria Energètica Catalana, que ens porta la direcció d'obra. Vale. Per posar una miqueta de números perquè gent entengui, no? De les 300 quilowatts que tenim a Can Boada, bàsicament reduirem les factures energètiques sobre el 20%. Per posar un número, nosaltres allà tenim unes factures al voltant d'uns 24.000 euros mensuals, i reduït sobre un 20% estem parlant d'una reducció de 4.000 euros, que el que s'espera, que la estan subvencionats per a través del PERTE, com ha comentat aquí el Jordi, però que si no hi hagués PERTE, l'amortització seria entre 6 i 7 anys.
D'acord.
En canvi, la de Campoal, el consum és molt inferior, estem parlant entre 3-4.000 euros de consum energètic cada mes, i aquí també tenim la mateixa temps de retorn de la inversió, que seria entre uns 7 anys. Sempre que parlem de tema d'eficiència energètica, sempre intentem buscar, dir, hòstia, quina és la reducció de CO2 que pot haver aquí? Nosaltres aquí no tenim reducció de CO2, perquè nosaltres a la licitació que tenim energètica de tota Taigua, busquem sempre que sigui energia verda, i llavors nosaltres ja prové tota l'energia de fonts renovables.
Molt bé.
El que sí que m'agradaria destacar en aquest projecte de Can Boada és que la implantació, fem implantació de les plaques fotovoltaiques sobre els sostres dels dipòsits, i sobre un terreny que es, podem dir que són 2.000 metres quadrats, que nosaltres teníem unes oliveres allà plantades, 48 oliveres. El que hem fet en aquest projecte és coordinar-nos directament també amb el consistori, i en el parc que estan fent aquí al Parc de la República, entre Béjar i la Francesc Macià, que serà el segon parc més important del municipi després del Vall Paradís, doncs, quan la gent hi vagi ja veurà totes les oliveres plantades per, en aquest parc, i la gent, doncs, quan el vegin, són oliveres centenàries, que en un projecte ecològic i d'eficiència energètica no podíem fer d'una altra manera.
Molt bé.
Vale? I això és el que
venia
a explicar.
Per acabar, parlarem aquests últims 5 minutets que ens queden. Parlem de la sequera. Com està la situació? Ara parlem amb tu, Jordi.
Bé, evidentment acabàvem sempre el programa parlant de la sequera. Avui parlar de la sequera, evidentment, només és una mica el fet de ser conscients de que ha plogut molt, ho hem vist, ha plogut massa, ens han vingut aquestes tormentes atlàntiques que han deixat els embassaments pràcticament tots superplens, i a més han d'estar desembassant perquè ara venen una mica el desglàs de tota la neu que tenim, que també ha sigut un any de neu importantíssim, i que, bueno, es veu que tal com confirmaven els experts, els fenòmens, diguéssim, radicals, tant per un cantó com per l'altre, doncs seran cada cop més dolents o faran més mal, i que, a més, seran més recurrents. Per tant, ara, parlar de sequera, evidentment, no tocaria, al contrari, siguem conscients de que el canvi climàtic ens està fent canviar moltes coses, i moltes amb dolent, porten, a més, conseqüències molt per sobre de lo que és només les inundacions. Recordem, doncs, l'últim accident aquest de Rodalies, que va morir el maquinista, que va ser a causa d'una esllavissada causada per les pluges. A més, aquestes pluges, doncs, per arreglar-ho han tingut que... Aquesta esllavissada, perdó, per arreglar-ho han tingut que tallar una part de l'AP7. I vull dir, tots aquests inconvenients que porta, bàsicament molt del mal que té Rodalies està venint també per aquestes imprevisió d'aquests esllavissaments que hi ha, i que això ens ha de fer ser conscients, i aquí torno a parlar una mica de la sequera, de que realment és necessari un canvi d'hàbits. És necessari un canvi d'hàbits que, per, diguéssim, conseqüència de la sequera, els vam començar incorporant a la nostra vida diària, i que això ho hem de seguir practicant perquè realment tornarem a tenir una altra sequera, la tornarem a tenir, esperem, com més lluny millor, però tot apunta que no trigarà. Ara hi ha aigua embassada en totes les conques internes de Catalunya, que es pot aguantar pràcticament un any, però tornarà a venir un estiu, tornarà a venir un increment de consums, tornarà a venir una manca de pluges i tornarem a tenir una sequera. Per tant, és molt important que aquests hàbits que vam agafar molts de nosaltres durant la sequera, que bàsicament es redueixen en tres, que és no llançar, ser responsables i estalviar, doncs que això realment ja ho interioritzem i ho fem servir sempre, hi hagi o no hi hagi aigua, perquè realment ens hem de conscienciar que això ho hem d'incorporar a la nostra vida, no podem seguir així i que realment ho hem de vigilar. Al final tot es redueix amb un consell molt bàsic, és a dir, fer servir la meitat. Fes servir la meitat, fes servir la meitat d'aigua, fes servir la meitat d'energia i estalvia tot el que puguis, perquè realment una vegada això estigui incorporat a la nostra vida diària, doncs ens servirà per un futur.
Molt bé, doncs ja veiem que aquestes pluges no volen dir que ens puguem relaxar i que hem de seguir sent conscients i compromesos. Volies afegir alguna cosa, Andrés?
Sí, a mi m'agradaria saludar a tots els companys de Taigua, que segur que s'estan escoltant i que moltes vegades hem de posar de valor tot el personal públic que estem treballant allà.
Correcte.
Doncs, sí, nosaltres senyor. Encantats de fer-ho i de saludar des d'aquí també. Doncs moltíssimes gràcies, Nois, per venir, per explicar-nos una miqueta la situació, aquest pla tan interessant que s'ha subvencionat, i doncs esperem que es pugui dur a terme com està esperat, i ens veiem a la pròxima secció, a veure si ens podeu explicar alguna miqueta més d'aquests objectius.
Correcte.
Moltíssimes gràcies per venir.
A vosaltres.
Nosaltres passem a butlletins i tornem.
El submarí, de 10 a 12 del matí.